Dos dels morts eren bombers adscrits al Parc de Sort i Pont de Suert. Una altra notícia d'aquest dijous és que, en resposta als darrers esdeveniments dramàtics a la frontera greco-turca, Càritas ha fet una crida urgent perquè Europa s'uneixin als principis de dignitat i humanitat per alleujar el patiment dels més vulnerables. Per aquest motiu, Càritas alerta de la criminalització de les persones en situació de mobilitat i també, alhora, denuncia que s'està alimentant un pànic irracional. Per això, demana que la Unió Europea i els seus estats membres elaborin un pla col·lectiu sòlid per proporcionar ajuda humanitària a milers de persones que fugen de les guerres, com també de la persecució i la fam, i que ara estan atrapades a la frontera exterior de la Unió Europea. I per acabar aquest butlletí informatiu, el que fem és un repàs pel que fa a l'agenda d'aquest dijous. A 6:45 de la tarda comença la conferència de mossèn Francesc Nicolau sobre Júpiter, el planeta gegant, al Seminari Conciliar de Barcelona. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
33è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. El divendres 6 de març, Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Els dies 6, 7 i 8 de març, el Folk Estoltes al Centre Cultural La Mercè de Girona. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entra per la Porta Gran a l'Orient amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres del 26 de març al 5 d'abril al Japó. Ens endinsarem en les meravelles d'Osaka, Kyoto, Tòquio, Hakone, Kamakura i altres sorpreses que amaga aquest país tan impressionant com imprescindible. Del 26 de març al 5 d'abril al Japó amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
Més enllà de les 11 del matí a Ràdio Estel, ens disposem, com cada dia de dilluns a divendres, a endinsar-nos en el món dels top 10, o el que és el mateix, a confeccionar una llista de 10. Vam decidir anomenar aquesta aventura O 10 meu, i aquí estem, al peu del canó, un dia més, així que, com sempre, si ens voleu acompanyar, sou molt benvinguts.
O 10 meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Esclar que per portar a terme aquestes llistes de 10 necessitem de la col·laboració i, sobretot de la complicitat de tot un equip que està comandat des del control tècnic i muntatge musical pel Toni Huguet i el Jordi Carretero, i per una persona que ja s'ha convertit en l'element necessari i imprescindible per l'ocasió. Roger Cantos, bon dia.
Bon dia. No sé si aquesta idea d'imprescindible em fa sentir una mica de vertigen.
Bé, és una forma de dir-ho. No sé, a mi m'agradaria. Un dia és imprescindible, no t'agrada?
Sí, sí que m'agrada. Ara tinc com aquesta pressió de dir si un dia em poso malalt. I si un dia m'he d'agafar això que en diuen de lliure disposició.
Ah, ja, entenc. Sí, és complicat. Home, complicat. Llavors és complicat, sí. Fé, ja mirarem de fer-ho compatible. No pateixis. De totes formes, ja et dic ara que si no tens febre, millor.
No, això sempre.
I si en tens, ei, l'aguantes una miqueta, que de vacances ja arribaran. No
ho busquis. Encara l'estiu, encara no.
Acabem de començar, sí. Estem a la primera setmana, no em busquis vacances, tot just acabem de començar i estem, com tu dius, i es falta una miqueta. I la disposició personal, escolta'm, on la podràs exercir millor que aquí?
Bé, vist així, igual, doncs mira, una mica convençut sí que em quedo.
No ho sé, ho dius d'una manera que no m'acabes de convèncer a mi.
Ho acabaré de rumiar.
Mentre tu penses, comencem. Avui passat mala nit, eh?
Avui has passat mala nit? Sí, que
sí,
ho fa, això?
Coll, per culpa del programa. Que això passi aquests primers dies i ja em pipeu una miqueta.
Els nervis inicials?
No, 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 perquè me l'agafo tan a pit, el programa, sí, estic tan posat, tan, hi poso tanta passió, que després d'acabar-lo ahir, vaig voler portar a la pràctica el resultat de la llista.
Ah, ja, ara, ara...
Ara, què demanàvem ahir? Què ja demanàvem? Sí. Recordem
les postres més bones, eh? Sí. Les 10 millors postres de...
Ah, efectivament, eh?
Ja, ja sé per on vas, ja.
Doncs això, eh? Jo que sóc molt de postres i de dolços, bé, ho explico ja, ho explico, no passa res, no vaig tenir paciència i vaig voler provar-les totes. Però totes vol dir... Totes, és a dir, les 10, saps? Les 10, i alguna i... que no va entrar a la llista, clar. Vaig pensar, aquesta, però no la deixem fora. Però totes ahir, eh? Ahir mateix, me les vaig cruspir totes. Així que a l'hora de dinar vaig decidir que en lloc de fer un primer plat, un segon plat i postres, doncs feia... postres, 10 postres,
bé,
ja està.
Una proposta interessant. Jo també tinc uns amics que això ho feien.
Sí?
Feien un sopar, però tots els plats del sopar estaven formats per postres.
Ho veus? No sóc un raravis. No, no, està bé. Sort que esquisseixen els arma... com es diu això, l'almax fortex?
L'almax,
això de la decisió.
Recomposició estomacal.
Sí, i les sals de fruita, que per cert m'agraden molt, les fan amb bombolletes, així amb gust de llimona. Per tot i així vaig passar un dia, diguem-ne que memorable, amb el millor... però també molt pitjor, eh?
Doncs...
No, penso donar més detalls.
Bé, ens en fem, ens en fem 5 cèntims.
Bueno, escolta, el millor perquè tastava les postres que m'havien emocionat i m'havien fet glatí tot confusionant la llista 10 d'ahir. La veritat és que això va ser una delícia, però el pitjor va ser la tarda quan l'excés de dolç va començar a passar-me factura.
D'acord, Miquel.
I aquí, sí, no, us estalvio detalls, ja sí.
Perfecte.
Entenc, ja, res, ho deixem aquí. Així que deixem enrere les postres i ens disposem a confeccionar una nova llista de 10, un nou top 10 a la vida de Ràdio Estel. I avui canvi de terç total amb el dia d'ahir, per exemple, eh?
Doncs sí, tinc la sensació, pel que he llegit i pel que prevec, que avui ens ho passarem molt bé.
Segur, ja et dic jo que segur, perquè avui el món de l'aventura ens guiarà el camí. Bé, el món de l'aventura, però també, cal dir-ho, el món de la literatura, perquè si els unim, aventura i literatura, segur que en traiem algunes conclusions apassionants. Avui cercarem llibres d'aventures.
Sí, això està molt bé. Exacte, però aventures, alguna guia concreta? Algun...
Bé, no, amb la més àmplia gamma, diguéssim, amb tot el seu gran ventall, perquè els llibres d'aventures, des d'aquelles que alimentaven els nostres anys adolescents, fins a que ens han apassionat de més grandets, totes, espero i desitjo que hi tinguin cabuda a la llista d'avui. Segur, n'estic segur, vaja, no em creuria una altra cosa, que tothom ha llegit alguna vegada un llibre considerat d'aventures, o que podem considerar d'aventures, i que l'ha apassionat. Doncs això, tu també t'ho ha passat, això, no?
Home, i tant. I alguns formen part de la meva història, la meva cultura, alguns després fins i tot se n'han fet pel·lícules, pel·lícules de les quals jo també n'he sigut fan, i bé...
És a dir, tu has llegit llibres... que després s'han fet pel·lícules i vas anar a veure perquè havies llegit el llibre, eh?
Exacte. Alguns amb millor fortuna que altres.
I a l'inrevés t'ha passat això o no? Allò de veure una pel·lícula que dius, hi havia, era el post d'un llibre i dir, ens ha de tenir ganes de llegir el llibre?
Doncs segurament, sí. Ara sí? No hi caic, però segur que sí.
Sí, eh? Ben, sí. En tot cas, les aventures i els llibres avui protagonistes. Avui a l'Odeu meu de Ràdio Estel busquem, atenció, els 10 llibres d'aventures que més us han apassionat. Comenceu a pensar-hi i mentre ho feu, el Roger ens en dona algunes pistes on agafar-nos.
Obrir encara avui un àlbum del Tintín és una immersió instantània en un món desconegut. De cop es desperta l'esperit de la descoberta i l'aventura. El ritme s'accelera i la passió per saber què passarà a la següent vinyeta fa imparable la lectura. Tintín és, des de fa més de 90 anys, després del seu naixement a Bèlgica, un èxit rotund. Més de 230 milions d'àlbums venuts en tot el món, traduïts a 115 llengües i dialectes. Un museu, una pel·lícula de Hollywood, desenes de llibres sobre el personatge i el seu creador. Un univers de somni per a milions de persones d'arreu del món que, gràcies als 24 àlbums de Les aventures d'en Tintín, l'últim dels quals inacabat, han viatjat a Chicago, al Congo, al Perú, a Xangai, entre molts d'altres indrets, sense aixecar la vista d'un còmic. Una volta al món que ha obert la ment als lectors, a civilitzacions desconegudes, tecnologies innovadores, capaces fins i tot d'arribar a la Lluna. grans reptes de la humanitat, com a sostenibilitat i la lluita entre l'autoritarisme, i encara grans problemes endèmics, com l'esclavisme i el tràfic de drogues. Les xifres de Tintín són espectaculars, i les raons del seu èxit s'han estudiat una vegada i una altra. La fórmula sembla fàcil. Un jove reporter i un gos inseparable que passen mil i una aventures per Miss Planeta, però només la genialitat d'Hergé ho va aconseguir projectar al món. Als àlbums de Tintín hi ha alguna cosa que desafia el temps, les llengües i les cultures. Com es fa perquè aquest reporter gairebé adolescent, sortit de la imaginació d'un dissenyador belga a finals dels anys 20, tingui encara l'èxit que té el tombar de segle? El seu èxit universal, sortit de Brussel·les fins a la fi del món, està arrelat dins d'una realitat sòlida que transcendeix les modes, les èpoques i les nacionalitats. El ball entre la ficció, sovint exagerada, i la realitat, fins i tot detallista, és constant a les aventures del Tintín. I el que podria semblar un punt dèbil, al final esdevé un punt fort, convertint els seus còmics en una de les millors sagues d'aventures de la història de la literatura. Avui he volgut fer aquest homenatge al jove detectiu belga que m'ha acompanyat tantes hores durant la meva infància. Però també podria haver-ho fet fent memòria al jove mag, nascut de la ment brillant de J.K. Rowling, endinsant-me en el món brillant i fascinant d'en John R.R. Tolkien, que ha traspassat la frontera de la lectura al cinema, o l'autor del best-seller, en forma trilogia, Ken Follett. Avui us preguntem quin és el vostre llibre d'aventures preferit. Amb quin heu fet el viatge més apassionant? Quin llibre us ha transportat i us ha fet somiar? O quin és aquell que encapçala la vostra tauleta de nit i us atrapa? Obrim les nostres línies i xarxes socials per convidar-vos a participar amb nosaltres. Aquí comença l'aventura d'avui. Aquí comença Oh, Déu meu.
Has tocat un dels meus punts febles, eh? Ha sigut gairebé un monogràfic de Tintín per encapçalar aquesta llista dels 10 millors llibres d'aventures, però és que Tintín, jo no sé, pel que veig tot ha passat el mateix, però forma part de la vida de tanta gent.
Jo no podia concebre iniciar aquest programa d'avui, aquest monogràfic que farem de llibres d'aventures, sense en recordar-me del Tintín, que pràcticament és com si fos un amic meu.
No ho acotarem només al Tintín, evidentment.
No,
és un exemple, i el Roger n'ha citat d'altres, però n'hi deu haver molts més i que segurament podeu agafar com a exemples. Vull explicar una cosa al Tintín, saps? Jo tenia tinc en algun lloc, no sé on, tots els llibres de Tintín, fins i tot la col·lecció de vídeos amb VHS del Tintín. Tenia alguna figureta de paper maixé, allò de cartó maixé, allò feta del Tintín. I una vegada, saps què em va passar? Vaig llegir la biografia de Berger, el seu creador, i vaig quedar tan decebut, o em va afectar tant, era un personatge d'Hergé, un personatge de dubtosa honestedat personal i política i social, que vaig agafar tots els llibres del Tintín, tots els vídeos, i els vaig posar en un racó d'un armari amagat per no veure'ls durant molt temps. Ja ho sé, no tenia cap culpa dels llibres, eh? Ja ho sé, però em va ser una reacció que vaig tenir.
A vegades és aquest dilema, no?, de l'obra i l'autor, eh? L'autor
sí,
i l'obra, eh?
Ho trobaríem en tants casos, això.
Exacte.
En tot cas, l'obra era fantàstica, i les aventures també. Però en busquem més d'aventures, en forma de llibre. Avui, a l'O Déu meu, busquem els 10 llibres d'aventures, els 10 millors llibres d'aventures.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Estàvem parlant d'Hergé, l'autor de Tintín, però aquí a casa també tenim els autors que dignifiquen les aventures, tant infantils com juvenils com per adults, eh? Avui en tindrem un cas amb el qual podem parlar en directe d'aquí una estona, que així ho demostrarà. I que no es queden enrere ni amb això de traduccions, ni de països, ni de traspassar fronteres.
No. Això... Art a casa, que val molt la pena, sobretot art literari, tenim grans autors.
Molt bé, ja ens hem situat una miqueta i estem una mica orientats. No tenim cap dubte que els llibres d'aventures, si més no, algun llibre d'aventures forma part indestriable de la vida de cadascun de nosaltres. És per això que volem compartir la llista de 10 d'avui amb tota l'audiència de Ràdio Estel, i és imprescindible, no ho podem concebre d'una altra manera, la vostra participació a l'hora de configurar-la, aquesta llista.
Exacte, i des d'ahir mateix, que just acabam el programa, us vam llançar aquest nou repte on busquem, com diem, a les 10 millors novel·les d'aventures de la història. Quina és per vosaltres la millor novel·la d'aventures? I ja ens heu fet arribar algunes opinions, però encara sou a temps de fer-vos arribar a la nostra fins a final del programa.
Com? De quina manera? A través de què? Ens ho explica la mateixa Roger.
Doncs és molt senzill. A través del nostre correu electrònic, odeumeu@radioestel.cat, o bé de les xarxes socials habituals, com són el Facebook i l'Instagram, buscant el nom del nostre programa. I, a més, encara tenim una tercera via, i és que us podríeu trobar, caldria trobar on, però nosaltres tenim un reporter aventurer, com és el nostre Tintín particular, el nostre reporter aventurer, avui ens escau molt bé la paraula, que s'encarrega de buscar opinions a peu de carrer. És a dir, que qui sap si algun dia us trobeu amb el nostre enviat especial i us pregunta en directe quina és la vostra novel·la preferida, o bé algun dels temes.
El que busquem, el que busquem aquell dia. També recordarem que entre tota la gent que participeu, sigui pel canal que sigui, sortejarem al final del programa un lot de vins Lovers Wine Elegance. Tenim 50 minuts, no, 44 exactament, per endavant per rebre encara les vostres propostes. Per tant, no us n'esteu de recomanar-nos el vostre llibre d'aventures preferit. Ens ve molt de gust, molt, avui especialment, molt de gust escoltar-vos. Com escoltem ara algunes de les opcions que ja tenim en forma d'àudio i que són aquestes.
Soc el Jordi i un dels llibres que més m'ha impactat, diguem, d'aventures o desventures és El reloj de Nuremberg, escrit per Joan Zafón. Aquest llibre neix arrel d'un viatge que ell realitza al camp de concentració de Nuremberg, on havia estat el seu pare i on encara conservaven el rellotge del seu pare i que va poder recuperar. I d'aquesta manera, doncs, en Joan va pensar que era tot un tribut al seu pare poder fer una biografia i explicar totes les aventures i, bueno, i desventures que va patir ell i com molts, com ell, no? I res més. Gràcies.
Jo no destacaria exactament un llibre d'aventures, però sí que era un llibre més aviat un còmic que m'agradava molt i que portava la paraula aventures en el seu títol. Eren les aventures d'Eric Castell, aquell jugador de futbol que fitxava pel Barça i que en passava mil i una per poder triomfar en el món del futbol. Era el meu llibre, el meu còmic preferit de l'època.
Hola, em dic Maria i la meva trilogia d'aventures preferida és La matèria oscura.
Soc el Josep i els meus llibres preferits són els de la crònica de la sessió de Reyes.
Hola, em dic Mireia i el meu llibre preferit és Arrels nòmades de Pius Alibec.
Em dic Cisco. I el tema dels llibres n'he llegit molts i em resultaria complicat quedar-me amb un. Per això aniré al començament dels començaments amb els llibres que em van introduir amb el tema aquest de la lectura i amb els que la veritat m'ho passava força bé. I no podien ser uns altres que Los Cinco d'Enid Blyton. Em sembla que me'ls vaig llegir tots.
Oh, Déu meu!
Ja intueixo que la llista d'avui serà interessantíssima, ja ho noto, pel que he pogut escoltar, que aixeca passions entre els lectors, i si quan un llibre t'atrapa, un llibre d'aventures especialment t'atrapa, no te'n pots desfet ja gairebé de per vida, eh? A tu t'ha passat això també, no? Doncs bueno, sí. Ara ho deies amb el Tintín, sí, sí. Una mica era això, no?
Sí, i a més ara, justament escoltant les opinions dels nostres oients, m'hem recordat d'uns llibres que jo llegia de petit que es deien Tria la teva aventura, sí. Que eren uns llibres molt interessants en les quals tu anaves avançant i arribava un punt que et deixava triar, Tu podies triar si volies agafar un camí o volies agafar l'altre, Si volies agafar un camí, t'havies de saltar a la pàgina 24, si volies agafar un altre camí, a la pàgina 48, i el llibre sempre era diferent, Depenent de les opcions que tu triaves. Clar. Per tant, tu mateix, com a lector, eres amo de la teva pròpia aventura. Eren uns llibres apassionants.
Molt bé, doncs potser ara mateix hi ha gent que ens escolta que no tingui clar si aquell llibre que va llegir un dia i que el va impactar d'alguna manera es pot considerar del gènere d'aventures o no. Això, mireu, això ho decidiu cadascun de vosaltres, perquè segons el vostre criteri ho serà o no ho serà. Si realment heu sentit que els protagonistes de la vostra novel·la, de la vostra història, d'aquell llibre, vivien immersos en un món d'aventures o de desventures, doncs, escolta'm, endavant, és un llibre d'aventures, ja està, és acabat.
Sí, al final, llegir una novel·la sempre és una petita aventura, no? Una aventura personal, perquè al final hi ha aquest factor tan important que és el factor de la imaginació, Tots ens ho imaginem d'una manera, que per això a vegades ve aquesta decepció quan ho veiem format en forma de pel·lícula, perquè aquell protagonista que tu t'havies imaginat d'una manera, de cop i volta té una altra cara, o aquella aventura tan apassionant que tu havies viscut, de cop i volta doncs, te la retallen, te la fan més curta, te la fan més llarga...
Això passa també amb la ràdio. Per exemple, la gent escolta, està escoltant, no? Està escoltant el Roger, que és una persona jove, i deu pensar, hosti, deu ser un tio, doncs, guapó, tal, tal, i en canvi el Murga, que ja té uns anys, aquest tio ja està cap a caiguda, ja va... Doncs és al revés.
Sorprendria.
Al revés, jo, sóc tot un madur atractiu, en fi, que crida molt l'atenció, la gent mira pel carrer, en canvi tu...
Sort en tinc de la veu.
En fi, això passa a la ràdio, imagina't, cadascú imagina una imatge, i ja està. Quines baixarades que diem, a vegades... En fi, escolteu, posem-hi música, va, posem-hi música, que ja sabeu que ens agrada molt lligar la llista del dia amb un tema musical, amb una cançó que tria per l'ocasió Roger, i no sé quin has triat avui per aquesta llista dels llibres d'aventures.
Doncs perquè les aventures que tot just comencen són les més emocionants, i encara que ens facin una mica de por, és senyal de que el que està per venir valdrà la pena. Submergim-nos avui en una aventura submarina de la mà dels Amics de les Arts i el seu Messier Cousteau.
Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar, que ningú mai ha vist abans. Portim aquells mars remots on els indicadors de profunditat diuen que és de valents baixar. Un fascicle setmanal. Sóc l'home que busca, perquè sempre he volgut ser part d'una tripulació. Perquè no hi ha color si em fa dir que vull ser de gran, jo ja expostro. Sentir l'electrostàtica i el mar. Calipso ve, calipso va.
Ser-hi sense haver-hi estat, veure els colors dels esculls de corall. Vostè escafandre, jo xandall. Confia en mi, anem més a...
Avui t'ho posant música a la llista de 10 d'avui dels millors llibres d'aventures amb els Amics de les Arts i l'aventurer Cousteau. Avui arribant ara mateix al quart i mig de 12 del matí i cercant, com us dèiem, aquests 10 millors llibres d'aventures, o si més no, aquells llibres d'aventures que vosaltres més us han impactat. En sortirà una llista espectacular.
Ràdio Estel.
Família 50, sóc en Sergi Mas. 50 avança una hora la seva emissió en directe. Començarem a les 10 del matí i acabarem a les 11 per parlar de les coses que ens passen als 50ers.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
I tu, quan escoltes la ràdio? Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu.
Els llibres d'aventures, tema que avui ocupa la nostra llista de 10 de l'O, 10 meu, ocupen part de la memòria personal de cadascun de nosaltres. La veritat és que em costaria molt de creure que cadascuna de les persones que ens escolteu no tingueu lligades a la vostra infància, a la vostra joventut, o si seguiu l'hàbit de la lectura en la vostra vida, no tingueu lligades o lligats a algun personatge, a alguna història fantàstica on les aventures dels protagonistes en siguin l'eix principal del relat. La persona que avui ens acompanya i que ja ens espera el telèfon n'ha escrit, però sobretot n'ha il·lustrat moltes d'aventures i algunes lligades a personatges que parteixen de la seva vida més personal i que, a més, atenció, han estat traduïdes a 35 llengües, i en la seva versió televisiva emeses, atenció també, a 158 països. 158 països, que es diu aviat. Tingueu l'edat que tingueu, segur que no us n'heu escapat alguna vegada d'enganxar-vos a alguna de les aventures de les Tres Bessones. Les Tres Bessones, o la Bruixa Avorrida, són personatges que formen part indestriable de la vida de molts de nosaltres. Roser Capdevila, bon dia i moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Hola, bon dia, Miquel.
Roser Capdevila, com deia, és la responsable, la culpable, beneïda culpable, de les Tres Bessones, i que aquestes Tres Bessones hagin entrat a casa de cadascun de nosaltres, bé en format de llibre o bé a través de la petita pantalla. En els seus orígens, la formació artística de Roser Capdevila l'hem d'ubicar a l'Escola Massana de Barcelona, i un bon dia, després de passar per damunt de teles i d'aquarel·les, fruit d'aquella formació, va deixar, i també suposo fruit de pertànyer a una família que estimava l'art, doncs va decidir que volia dedicar les seves hores de feina a escriure i a il·lustrar llibres. I que bé que un dia va decidir això, Roser Capdevila, perquè si no, Roser, ens haguéssim perdut tantes coses bones, interessants i divertides, eh?
Ai, gràcies, Miquel. Mira, jo he disfrutat molt, però molt, puc dir que la meva vida professional m'ha omplert molt. Es pot dir que no he treballat, això no es diu treballar, això es diu disfrutar. I bé, he deixat doncs un rastre de molts llibres. A vegades penso, quin rotllo que he donat. Però estic satisfeta, mira, tinc autoestima en aquest aspecte. I estic satisfeta, i a més ha sigut una manera d'expressar-me dibuixant, que per mi dibuixar ha sigut com respirar.
La Roser Capdevila vas néixer, Roser, mira, em prenc la llibertat, sé que m'ho perdonaràs, eh? Normalment parlo molt, tinc la mania de parlar molt de vostè als convidats, però em costa molt parlar-te de vostè, tot i
parla't de tu.
T'ho dic de veritat, eh? Sé que em perdones, eh? Que a més...
Perdono del tot.
Molt bé. Escolta, vas néixer just en el moment que acabava la Guerra Civil Espanyola, el gener del 39. Quina rebuda!
Sí, vaig néixer el 23 de gener del 39 i el 26 de gener del 39, o sigui, 3 dies després es va acabar la guerra.
Devies veure, quan vas arribar al món, vaja, no sé si n'és gaire conscient, però devies pensar què passa aquí, no?
No, sí, clar, perquè quan vaig néixer caien bombes, no hi havia electricitat, això sempre ho explicava la meva mare, deia, oh, vas arribar en un moment tan difícil, i el meu pare estava amagat, perquè havia fugit, s'havia escapat de la guerra, estava a Santa Perpètua de la Moguda, que el van fer anar a collir patates, i es va agafar un tren i va tornar a Barcelona. Es va amagar a casa i allà va quedar. I només va sortir aquest dia per anar a buscar la llevadora, que la meva mare anava de part, I, bueno, així va ser la meva arribada al món.
L'arribada al món. Quina arribada, quina arribada.
Sí.
Aquells primers anys de la postguerra, segons ara t'ho deies, explicaven els pares i els avis, van ser grisos, van ser tristos. Després hi entrarem amb això, perquè el teu darrer treball hi té molt a veure amb això, després en parlem. Però, en canvi, amb el pas del temps, el Roser Capdevila ha posat color a la vida amb les seves il·lustracions, eh?
Sí, sí, perquè, a veure, jo el fet de tenir tres filles, de cop, també va fer que em vaig dedicar de ple a elles. Jo en aquella època feia estampats de roba.
Uh-huh.
I m'anava bé perquè jo feia els dissenys a casa, i, bueno, però podia dedicar-me de ple a elles. Cosa que penso que vaig fer... No vaig perdre el temps.
Uh-huh.
Vaig estar, doncs, tres anys... No, fins que... Sí, els tres anys ja van anar a la guarderia dedicant-me de ple amb elles. I això també va fer que els hi explicava contes, me'ls inventava, dibuixava, i això va ser un gran exercici. Gran exercici per després.
Sí, clar, tres filles que, bé, ho he explicat moltes vegades, és de domini públic, tothom, o gairebé tothom ho sap, que són els qui donen vida o donen punt de partida a les tres bessones.
Sí.
Si més els noms.
Els noms, Anna, Teresa i Helena, uh-huh, són els seus noms. El que passa que ara ja les bessones ja no porten el llacet.
han crescut, sí, sí.
Han fet 50 anys, ara el 19, finals del 19, uh-huh. I bé, ja soc àvia, i som avis, el Joan i jo. Mm-hmm. Tenim 7 nets, tots xicots.
Mira,
o sigui,
mira.
Tres nenes,
ja ho veus.
I 7 nois.
Quines coses té la vida, eh? Tres nenes i després tot nois. Sí. Està bé. No sé si t'agrada molt o poc que el gran públic, parlo gran públic, això, quan parlem de gran públic, t'associï gairebé només amb les tres bessones quan nascen moltes altres de coses.
Sí, de fet, d'altres, però... A veure, jo penso que la petita pantalla és tan important,
mm-hmm,
en aquest món, és tan important, que això d'entrar dintre les cases, que a les cases avui dia ja tenen televisor, la cuina, el menjador, l'habitació, tot arreu, i els nanos inclús amb la tablet. Vull dir, ara ja... I jo penso que les històries que vam donar eren històries amb un fons, jo no diria pedagògic, perquè no m'agrada la paraula, però divertit, però al mateix temps explicaven alguna cosa.
Eren aventures, de fet, entren plenament en el capítol del que avui estem buscant, que són llibres d'aventures, eh?
Que eren de grans obres literàries, vam fer el Romeo i Julieta, vam fer el Quixot, vàrem fer... a Cristòfol Colom, varen fer personatges molt importants, Velázquez, Van Gogh, i a través d'aquests personatges explicàvem una història plena de color i per exemple, em vaig trobar un dia una parella jove pel carrer i em van dir com agraïm el que vostè va fer amb les bessones, perquè, diu, la de Leonardo da Vinci, vostè explicava el que era la politxa. Bueno, les bessones, amb Leonardo da Vinci, no? I diu, i després, jo era un nen, però després de gran, amb els meus estudis, em parlaven de Leonardo da Vinci, jo ja sabia qui era. O sigui que això, a mi, és el que em fa
està bé,
més feliç.
Està bé. Ara ho deies fa un moment, les tres bessones, les filles, tenen 50 anys.
Sí.
I ara, amb 50 anys, com ho veuen tot allò? Què en diuen?
Bé, m'ajuden molt i bé, ho veuen bé, ho veuen bé. Sempre ho han vist bé,
I saps què passa? Aquí, quan has dit les filles que ara tenen 50 anys, tot l'equip del programa que estan aquí escoltant han fet una gran dient, no pot ser, 50 anys, és clar, sí.
I tant, és. O sigui, vam celebrar els 150 anys el mes de novembre. I va ser una gran festassa.
Ta-da-da, 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 ta-da-da,
Avui, a l'O10 meu de Ràdio Estel, estem buscant una llista, un top 10, com fem cada dia, una llista de 10, avui amb els 10 llibres d'aventures que més us han impactat o que més us han agradat, els 10 millors llibres d'aventures. No m'agrada dir la paraula millors perquè a cadascun això del millor és una cosa o una altra, i evidentment les tres persones són moltes aventures també que hem viscut molts des de com a lectors o com a televidents. Ara, encara no fa un parell d'anys, la Roser Capdevila va editar un nou llibre, La nena que volia dibuixar, amb el lema portada que diu Els meus petits records de postguerra. Ens explicava, va néixer tot just acabada, o no, just 3 dies abans d'acabar la Guerra Civil Espanyola. Aquest llibre és ben bé una autodeclaració biogràfica, eh?
Sí, sí, perquè jo això no ho havia fet per publicar. Jo això ho vaig fer en un diari de que la meva mare estava molt malalta i la meva germana, que vivia amb ella, va caure amb una leucèmia i estava al clínic, i llavors jo em vaig traslladar a viure amb la meva mare. I m'avorria, perquè la meva mare ja no parlava quasi, i m'avorria, i com que estava a la casa que havia viscut sempre, a Horta, al barri d'Horta, em va remoure els sentiments i records, i llavors vaig començar a dibuixar i a escriure, però sense pensar per publicar-ho. Uh-huh. I els de l'editorial i les meves filles, quan ho van veure, van dir això ho hem de publicar. Al cap d'anys, perquè això ho vaig fer el 2003, uh-huh. 2004.
Déu-n'hi-do. Esclar, parlar de la infantesa del Roser Capdevila, com dèiem, és inevitablement parlar de la postguerra.
Clar.
Per tant, tot plegat devia tenir, aleshores, no, segur, un color gris, un olor a ranci, o color sèpia, com a mínim, eh? Era tot molt trist, eh?
El barri d'Horta, és que jo vivia... Ara hi viu una filla meva, a la caseta aquella. Jo vivia al carrer Rectoria, uh-huh. davant, això de Rectoria ja et diu on estava ubicat, no, aquest carrer,
sí.
Uh-huh. I tenia, doncs, i al costat mateix hi havia els avis, i a l'altre costat hi havia les mestres, que era la Bruixa Avorrida, uh-huh. i era un món tan petit, i al davant el rector, els vicaris, que llavors hi havia molts capellans,
sí.
Ara no n'hi ha, hi havia molts, i estaven davant, i portaven un control de tot, que jo quan tenia 17 anys vaig dir, jo no ho aguanto més. I és com acabo el llibre, que me'n vaig a Suïssa. Vaig estar un any a Suïssa i allà vaig descobrir que tenia un cervell meu per pensar jo i decidir jo.
Que no ho fessin els altres per tu, eh?
Exacte. I bueno, i així va ser com jo vaig, de fet, em va anar molt bé, aquella anada a Suïssa, mm-hmm. perquè vaig aprendre el francès, estava a Ginebra, vaig aprendre el francès, que després m'ha servit molt perquè he treballat molt per França, i a pensar per mi.
Avui tot parlant amb el Roser Capdevila en aquesta edició del programa en el qual usem llibres d'aventures. Ja, abans ho has mig apuntat i a més ho has explicat moltes vegades, però perquè quedi clar i perquè la gent ho sàpiga concretament, qui era exactament la Bruixa Avorrida?
Era la meva mestra.
La mestra, eh?
Que vivia dos cases més amunt, entre mig hi havia els avis i la Bruixa Avorrida, la seva germana, doña Laura, i ella era doña Pilar. I era una dona malvada, de veritat t'ho dic, eh?
Uh-huh.
I ens castigava molt i ens picava molt puntero. I després, quan va l'editorial Planeta, va demanar, a veure, poseu una bruixa a les històries, que així entrarem. No, poseu algun element de fantasia. I llavors sí. Vam pensar, amb la Mercè Company, posar una bruixa. I la bruixa va ser la meva mestra.
Ara seria més difícil trobar aquesta bruixa entre les mestres. També, ja n'hi deu haver alguna de malvada, també. No. M'imagino que no, però alguna n'hi deu haver. Però seria difícil, eh?
És el que jo dic quan parlo amb nens. Ara ja no vaig a escoles, però he anat molt. Mm-hmm. I els deia, no, ara ja no té res a veure. Ara una mestra com la Bruixa Avorrida la posarien a la presó.
Sí. Hauria de posar-la a la presó, haurien de posar-la.
Sí, hauríem. Per malvada.
Sí. Ara fa uns anys, el Roser Capdevila va donar el seu llegat, els dibuixos, les fotografies, els gravats, els contes, a la Biblioteca de Catalunya. Per què?
Perquè jo els tenia aquí a casa, tenia molts, vaig donar uns 3.000. Els tenia, jo visc en un sobreàtic petitó i els tenia sota el llit, què sé jo, i, però els tenia ben guardats, sota el llit, però ben guardats. I ara, doncs, si vull anar a veure'ls a la Biblioteca de Catalunya, m'he de posar uns guants blancs i què sé jo, i ho he d'avisar amb temps, perquè els tenen molt, molt protegits, sí, perquè no es faci malbé el paper, perquè no... Bueno, i estic molt contenta d'haver-ho fet.
Perquè... Sí, eh?
Sí, jo penso que hi ha coses que s'han de fer en vida. En vida, perquè això, quan jo em mori, doncs no sé què haguéssim fet, la família.
Clar.
Encara que jo ho tenia molt dit, però vaig dir, mira. I, va, bueno, els hi vaig comentar i van estar tots d'acord, eh? El marit i les filles van dir, oi, tant, dóna-ho, dóna-ho. I mira, vaig estar molt contenta. I, a més, a la Biblioteca de Catalunya, és que ja hi tenim la família Capdevila com una entrada important.
Que bé.
Perquè el meu pare era bibliòfil i tenia una col·lecció de llibres romànics, segle XII, segle X, i també estan en allà, en l'apartament de Mitjavals. I la meva germana gran era restauradora de la Biblioteca de Catalunya, de llibres, o sigui que tot plegat...
Aquí teniu patrimoni posat allà a la biblioteca. Sí, és part vostra, ja ho veig,
jo tenia, jo tenia una caseta aquí a la terrassa, que era el meu estudi, i al final, bueno, la vaig haver de treure per circumstàncies, i la vam treure, i ara està a la Biblioteca de Catalunya, al pati.
Està molt bé, està molt bé.
Està allà.
Hi ha persones amb les quals, quan parles, intueixes de seguida... que són felices a la vida, fent el que fan. Sí. Aquest és el teu cas, eh? Segur, eh?
Sí, sí, sí. Jo estic contenta. I penso que, bueno, que ja estic en una edat, doncs, que això se m'acabarà, però, bueno, és a tots, que se'ns acaba. Jo el que no vull que s'acabi amb un net o amb una filla, perquè no tenen edat. No és llei de vida, tot i que passa. Passa i...
Per desgràcia passa, sí, és veritat.
Que se'ls hi ha mort algun fill i és el pitjor que et pot passar, eh?
És veritat. Roger Capdevila, avui busquem els 10 llibres d'aventures. Jo no sé si n'hi ha algun, ara deixant de banda les tres bessones, eh? N'hi ha algun que t'hagi marcat la vida d'alguna manera?
Sí, a veure, quan jo era nena, hi havia molt poca cosa per nanos, per dir que no hi havia pràcticament res. I el meu pare va comprar llibre de Heidi.
Ah, Heidi, no. oi.
Heidi,
sí, sí.
Res de dibuixos animats que no quasi no se'n feien i no hi havia prou feines televisió. I em va comprar Heidi i em va agradar tant. Per això després vaig anar a Suïssa, perquè encara em quedava aquella cosa de fer de Heidi i abuelito dime tú.
Que bé, que bé.
Bueno,
però el llibre, estem parlant del llibre, no? Ara que ningú imagini veure la pel·lícula, no, el llibre, el llibre de Heidi.
No, la pel·lícula,
sí, sí. Sí, sí. A mi em va passar el mateix, Roser, amb el Marcos. Devia ser perquè, no sé, però em va passar amb el Marcos dels Apenninos a Los Andes, que a l'escola tenia un professor que me'l va fer llegir, i em vaig quedar atrapat, i ja està. I...
Les meves filles miraven la Heidi i els agradava molt, però, esclar, a mi la Heidi va arribar això de que la neu i que baixava en trineu per anar al poble i l'avi, i què sé jo. Em va agradar tant que jo volia anar a Suïssa. Després la realitat va ser una altra, perquè a Ginebra, quan hi vaig anar jo, era una ciutat molt sòrdida a l'hivern, perquè tot s'escalfaven amb calefacció de carbó, i hi havia un ambient molt, molt contaminat i molt fosc i molt... Bueno, i també, doncs, que allà el clima era molt diferent.
Molt diferent,
no? Ara ha canviat, però llavors el clima era molt dur.
Tot ha canviat molt, per sort.
Sí.
Roser Capdevila, ja ho saps que és un plaer sempre parlar amb tu, t'estimem i gràcies per tant. Fins ben aviat, una abraçada.
Miquel, igualment.
Adéu-siau, bon dia, adéu.
Adéu.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Ara m'hi hagués estat tot el matí, ves. parlant amb el Roser Capdevila.
Hi ha gent amb la que parles i quedaries hores i hores.
Doncs sí, però vas acabar ràdio no ens ho permet, perquè són gairebé 11:45 i encara tenim algunes coses a fer. Recordeu que estem buscant els 10 millors llibres d'aventures. Abans hem escoltat alguns àudios, ara podem escoltar alguns dels missatges que s'han escrit, o bé el correu electrònic, o les xarxes d'Instagram i Facebook, que recordem-les, són amb el títol del programa O Déu Meu, eh?
O Déu Meu, o Déu Meu, @radioestel.cat, o bé les xarxes socials habituals, a Instagram, Facebook, O Déu Meu.
Doncs a veure, a través d'aquestes xarxes i aquest correu, què ens proposa la gent per la nostra llista de 10 d'avui?
Doncs mira, la Laia Cervelló ens fa arribar que el seu llibre d'aventures preferit, un clàssic, Viatge al centre de la Terra, de Jules Verne. Mm. Després tenim, per exemple, un missatge de la Núria Orellana. Ens diu, el meu llibre d'aventures preferit és El curiós incident del gos a mitjanit.
Ah, del qual s'ha fet obra de teatre, per cert.
Exacte, sí, una obra molt interessant. El Josep Colomer ens diu, El nom del vent, de Patrick Rothfuss. Tenim llibres de tota mena. La Meritxell Jun ens diu Les aventures de Tom Sawyer.
Ah, un clàssic, també, sí.
Tenim, per exemple, la Berta Rosselló ens diu Los tres círculos de plata.
No tinc el plaer.
I, per exemple, aquí tenim un missatge de la Marina que ens fa arribar i ens diu No és un clàssic, però Memòries d'Idun, de la Laura Gallego.
Molt bé. Tenim diferents propostes. Totes aquestes, les que hem escoltat abans, les que tenim a més, i que no podem citar totes perquè no tenim temps.
Tenim moltíssimes, Sí, de fet, el rànquing he tingut bastanta feina a l'hora de confeccionar-lo, perquè tenim moltes propostes diferents, algunes més clàssiques, altres més modernes, molt repetits, altres innovadors, és a dir, una llista molt interessant.
Doncs vinga, a partir de tot això farem la llista. Abans, però, sapiguem què ha trobat el Roger quan ha voltat per les xarxes i ha trobat coses referents als llibres d'aventures.
I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
Segur que has trobat coses interessantíssimes, curiositats, no sé què has buscat, perquè jo quan entres a internet et passes allà, que a vegades he de mirar a veure, vaig a veure que mira la pantalla, i què fa tantes hores aquí mirant i buscant?
Ja saps que a mi m'agrada molt navegar per internet, i passo hores i hores, a vegades potser masses, però avui he trobat, mira, ja saps que a mi això de les curiositats i les anècdotes m'agrada moltíssim, I avui, doncs mira, he trobat curiositats sobre escriptors famosos.
Ah, molt bé, perfecte.
I la majoria d'ells han escrit molts llibres d'aventures.
A veure, doncs
com,
vinga.
Per exemple, doncs mira, el Dan Brown, l'escriptor del best-seller, El Código da Vinci. Doncs mira, igual no sabies que anteriorment aquest autor tan popular va ser cantant de pop i que va arribar a escriure una cançó sobre el sexe telefònic.
Que bé,
mira,
bé,
no sé, curiositats.
I després va escriure un best-seller.
Mira, doncs
si primer, fa, no fa el mateix.
Primera cantant, després dic, pues calla tu, que ara em voldrà escriure.
Està bé.
Doncs mira, per exemple, Enid Blyton, l'autora de la sèrie de Los Cinco, abans en parlàvem.
Ha sortit de la proposta, és una sèrie, una sèrie de llibres que formen part de la infància de tanta i tanta gent que ja té una edat. No sé si continuen estant editats, si continuen podent-se trobar, les històries de Los Cinco, però ha format part de la història de molta gent.
De molta gent, uns llibres, a més, que parlaven doncs, un grup d'aventures, on hi havia uns nens com a protagonistes. Doncs igual t'agradarà saber que, justament, aquesta autora odiava els nens, i es posava...
Què dius?
Es posava literalment histèrica quan aquests nens muntaven escàndols pel carrer i els havia de veure.
Ningú ho diria, I va triomfar parlant de les aventures i desventures d'un grup de nens.
Pues mira, a vegades la vida d'aquestes ironies. Vinga, passem a Stephen King.
Què diu de Stephen King? Què passa? Pues mira, què passa amb Stephen King?
Resulta que el cèlebre escriptor de novel·les de terror, terror i, en part, podríem catalogar terror i aventures.
D'aventures terrorífiques. Vinga.
Mira, m'agrada aquesta. Doncs resulta que té una por irracional al número 13. Mira, això hi ha gent que li passa. Doncs resulta que el número 13 ell no el pot suportar.
Hi ha gent, la gent que té aquestes obsessions, les té molt fortes normalment, Igual com els actors, deixeu-me que tindrem una mica el nostre terreny, que tenen obsessió amb el color groc, que no poden veure el color groc perquè diuen que dona mala sort, la tenen com molt, molt endinsada, com molt arrabada aquesta obsessió,
Hi ha gent que té manies per tot.
Sí. En canvi, jo, veus, sempre m'agrada, quan faig una obra de teatre, sempre he pensat, mira, jo desafiaré la mala sort i em posaré una cosa groga.
Tu sempre tens aquest punt...
Mira, sí, per tocar els nassos una miqueta, diguem, sí, molt bé.
Doncs mira, passem a Mark Twain. En Mark Twain, per exemple, per qui es pregunti, Mark Twain em sona? Doncs, per exemple, l'autor de Les aventures d'en Tom Sawyer. Doncs resulta que en Mark Twain, a més de ser un erudit autor, també va ser inventor, i va inventar, entre altres coses, per exemple, l'àlbum de retalls amb autoadhesius. Avui en dia tothom fa col·leccions de cromos. Sí? Doncs mira, resulta que en Mark Twain va ser l'inventor, eh? I també, a més, va inventar la banda elàstica del tancament dels sostens.
Ah, caram.
Què et sembla?
Això el Mark Twain, eh?
Sí.
Que curiós. Està bé, està bé. Està bé. L'autor de Tom Sawyer... va inventar això de per tancar sostenidors. Imagina quines coses.
Doncs mira, passem a un altre autor, per exemple, Charles Dickens.
Sí, un clàssic.
Un clàssic. Doncs resulta que en Charles Dickens li fascinaven tant els cadàvers que es passava la majoria del seu temps lliure a la morgue de París.
No ho puc creure, sí?
Mira, diu que tenia una obsessió amb això dels cadàvers, li fascinaven.
Oh, no, potser li inspiraven històries, vés a saber.
I mira, per exemple, Edgar Allan Poe, un autor clàssic, sobretot doncs, també amb aquesta línia de novel·les més terrorífiques, doncs resulta que es va casar amb la seva cosina germana, que es deia Virginia Eliza Clemm, i en aquest moment ell tenia 26 anys i ella en tenia la meitat, només 13.
I es van casar.
Es van casar, mira, coses de l'època.
En aquell moment això es podia fer, eh?
Resulta que sí.
Sí, i si era Edgar Allan Poe, més.
Doncs vinga, una altra, va, una més, que aquesta m'agrada molt. Per exemple, Arthur Conan Doyle, el famós autor de Sherlock Holmes, doncs resulta que dos nenes petites van enganyar a l'autor de Sherlock Holmes, i el van fer creure amb l'existència de les fades. I és que resulta que aquestes nenes petites eren dues germanes bessones, i el van, resulta que el van enredar i el van fer creure ferventment
que
les fades existien.
I tot un senyor com ell s'ho van passar.
I mira, va, una altra més.
L'última.
És que això és molt interessant. Aquesta secció hauria de durar més, trobo. En Jonathan Swift, que igual pel nom no l'acabem de situar...
No, sona marca de bolígrafs.
Doncs no. Resulta que és l'autor dels viatges d'en Gulliver.
Ah, sona, en Gulliver, sí, home, sí, tant, clar.
Doncs en Gulliver és aquest personatge que feia aquestes aventures tan fascinants. Doncs resulta que és el creador del nom Vanessa.
Ell va inventar-se el nom de Vanessa?
El va inventar en una de les seves novel·les. A partir d'aquí, doncs mira, hi ha gent que s'hi diu.
Doncs mira, gràcies... Vaig dir una pagenada, eh? Gràcies a aquest senyor, inventar-se el nom de Vanessa, va néixer o va existir un dels personatges de més èxit de la TV3.
I tant.
Ara he dit de la TV3, com si fos, això ho diuen, que és la Vanessa que interpretava el Lluís Bertran. La Vanessa.
Un dia la podríem convidar.
Així es va poder dir Vanessa perquè aquest senyor es va inventar el nom.
Exacte.
Es poden inventar noms?
Bé, resulta que quan escrius un llibre, doncs tu pots posar els noms
Clar. Jo ara puc escriure un llibre i posar el nom que vulguis, personatges. Aquest nom es popularitza i un dia va un senyor allà al registre civil, que ha tingut un fill, i diu, posi-li, sisplau, Brown. Diu, però què, Brown de color marró? No, Brown com el melinillo de cafè. Que m'agrada, jo què sé. I llavors, a partir d'aquell dia, hi ha nens que es diuen Brown.
Doncs en tenim moltes més. No sé si tenim temps, de més.
Va, una. Et concedeixo una última oportunitat.
Vinga, va, doncs mira, Alexandre Dumas, no sé si ho pronuncio gaire bé. Exacte, molt bé, els Tres Mosqueters. Doncs resulta que se li van caure els pantalons durant el seu primer duel en què es va batre quan tenia 23 anys.
Això és del Poloni, això és del Poloni.
Que no, que és veritat.
Això no pot ser.
Que sí.
Mentre feia un duel amb les passes.
Doncs mira, resulta que no estava gaire basat aquesta mena d'afers i resulta que el pobre, doncs va, i li van caure els pantalons.
Això és la pel·lícula de Charlotte. Home.
Doncs per sort no era gaire bo amb el tema duels, no era gaire bo aguantar els pantalons.
No era gaire bo el tema res, perquè escrivint
sí. Ara ho has dit. I en tenim més, però...
No, un altre dia. Farem una altra segona edició de les Hidres Aventures. Falten 7 minutets i mig exactament per arribar al punt de les 12. Ara tindrem, o tenim ja gairebé, a punt, tota la informació per fer la llista de 10 d'avui.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Sí, no? Que ja tenim tota la informació entre les opinions de la gent que ens ha fet arribar. Totes aquestes curiositats, home, no ens serveixen gaire, aquestes que has dit per fer la llista, però interessant.
Bueno, però hem mencionat alguns dels autors que ara segurament trauran el cap al nostre top 10 d'avui.
Entre l'informe que hem fet al principi, entre el que ens ha explicat la Roser Capdevila, que també hem parlat d'aventures, no només de les Tres Bessones, sinó d'altres llibres d'aventures, ens deia Heidi. La Heidi és un fantàstic llibre d'aventures, o el Marcos, no? Que va de los Apenins a los Andes a buscar a su mamá, no te olvides de mi. Fantàstica aquesta cançó.
Una tragèdia.
I, en fi, amb tot això tenim informació suficient per fer la llista d'avui. Les possibilitats són moltes i el ventall d'aquestes aventures és molt obert. Jo no sé si m'ho haguessin preguntat, si em pregunten a mi quin llibre d'aventures posaries, no sé què hagués dit, perquè per això m'hagués perdut una miqueta,
És complicat, és complicat, i n'hem tingut moltíssimes, hem tingut moltíssimes opinions dels nostres oients, però bé, al final el top 10, el top 10 resultant, doncs és això, una suma de totes les opinions que hem anat rebent, així que no hi han pogut entrar totes, recordem que és un top 10, i recordem també, molt important, que no les 10 que hi surten, no hi ha cap mena d'ordre.
Això és important dir-ho, sí.
L'1 no és millor que el 10, ni el 10 millor que el 8, ni el 7.
I també cal que recordem, perquè també és important, per si encara no us heu decidit a participar-hi, que si participeu un dia, teniu la possibilitat de guanyar un lot de vins Lovers Wine Elegance. En fi, entre tots, hàgim llegit o escoltat la vostra opció o no, per tant, ja tenim les 10 candidates finals, que són les que conformaran la llista de 10 d'avui, l'Oda Meu d'avui, una llista dels 10 millors llibres d'aventures.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Narra les aventures d'en Jim i la seva expedició en la recerca d'un tresor en un vaixell anomenat La Hispaniola, governat per uns pirates. Estem parlant...
Número 2.
Els tres mosqueters, Alexandre Dumas, ens presentava aquesta aventura que després s'han fet aventures, adaptacions cinematogràfiques i televisives.
Número 3.
Una obra narrada en primera persona pel professor francès Pierre Anorax, un biòleg que ens presentava aquestes aventures protagonitzades pel capità Nemo, 20.000 llengües de viatge submarí.
Número 4.
Un clàssic protagonitzat per Ulisses després d'acabar la Guerra de Troia, la Odissea d'Homer.
Número 5.
Una obra mestra de la literatura universal. Estem parlant d'aquesta aventura protagonitzada per Tom Sawyer i el seu amic Huckleberry Finn, Les aventures d'en Tom Sawyer.
Número 6.
Immersos en un món estrany on hi viuen diverses i perilloses aventures, parlem de Viatge al centre de la Terra, de Jules Verne.
Número 7.
Una novel·la que va més enllà de l'aventura i que parla de la búsqueda. No només de la búsqueda, sinó la búsqueda de sentiments ocults dins de l'ésser humà. Parlem de la novel·la de Herman Melville, Moby Dick.
Número 8.
Portades anys més tard a la gran pantalla, l'univers creat per R.R. Tolkien, segueixen sent de les novel·les més llegides del món, El Senyor dels Anells.
Número 9.
En aquest cas, parlem d'una novel·la escrita en primera persona, en un món fictici, on en Gulliver descobreix una sèrie de mons i els descobreix a l'arribar en aquest curiós país anomenat Lilliput. Parlem de Els viatges d'en Gulliver.
Número 10.
Les aventures d'un jove mag aventurer han donat vida a una saga de llibres amb grans fans arreu del món i de les seves pel·lícules. Harry Potter, de J.K. Rowling.
Doncs ja la tenim, per cert, el número 1. Ens hem quedat sense saber el títol, perquè t'hem avassallat allò molt, això, però...
Cap problema. L'Illa del Tresor,
d'en
Robert Louis Stevenson.
Molt bé, doncs L'Illa del Tresor. I, perdona, quan dius, quan parlaves del Gulliver, és el Gulliver de tota la vida que he dit jo,
Exacte.
Sí, és que jo soc molt allò del Gulliver.
Bueno, en Gulliver...
No, està molt bé, no, m'agrada molt que diguis Gulliver, però...
És que jo parlo molts idiomes,
Miquel. Sí, ja ho veig. Sí, molt bé, perfecte. Doncs ja tenim una nova llista de 10, dels 10 millors llibres d'aventures. Moltes gràcies a tots i a totes per participar-hi i ajudar-nos a fer l'Odeu meu d'avui. Ja sabeu, us ho hem dit i no ens n'escaparem, que entre tots aquests sortegem un lot de vins Lovers One Elegance. A qui li donem avui?
Doncs el nostre premi d'avui va per la Núria Orellana, que ens feia arribar la seva proposta. La seva en concret era el curiós incident del gos a mitjanit.
Perfecte, ens avancem ja a la llista de demà. Falten 2 minuts per arribar a les 12, per tant, és un temps just, idoni i precís per avançar-nos a la llista de demà, que anunciem ara mateix, perquè comenceu a pensar-hi i, sobretot, perquè comenceu a proposar-nos opcions, tot participant-hi a través de les xarxes socials i del correu electrònic. Demà ens decantarem per la música, i concretament per la música dels anys 70, perquè us demanarem, atenció, pot ser una mica friqui, però interessant, una mica friqui, tots hem, a mi m'ha tocat, per tant, m'hi considero també una miqueta, Us demanarem quines són les 10 millors cançons dels anys 70, les 10 millors cançons dels anys 70, que tu deuen... Bueno, sí que et sonen, perquè algunes s'han durat amb el temps i encara
em
sonen,
eh? Aquestes que han passat a la història i que segur que seran moltes, però he de dir que jo als anys 70 encara no hi era.
Sí, ves insistint en això, que es noti, que la gent sàpiga que ets molt, molt més jove que jo.
Podem dir el mateix.
No.
Alguns
no,
ja hi éreu de fa temps.
Sí. No, de fa temps no, de fa temps tampoc, no t'excedeixis. Hi era, deixem-ho aquí, hi era, ja està. Per tant, demà, atenció, les 10 millors cançons dels anys 70, és el que us demanem. Ja hi podeu participar des d'ara mateix i fins demà a l'hora del programa, durant tot el programa. Per tant, gairebé 24 hores, 23 hores mal comptades perquè feu les vostres aportacions. Ara sí que ho tenim tot. Gràcies a tothom per participar-hi i un dia més el programa està possible gràcies al Jordi Carretero des del control tècnic i muntatge musical. Moltes gràcies, Jordi. Al Marc Gabernet des de la redacció, que el tenim voltant per aquests mons de Déu recollint informació i opinions de la gent.
Aneu en compte que no us el trobéssiu.
Si us el trobeu, el veureu, ja us ho asseguro jo que el veureu, eh? I el Roger Cantos tot compartint taula i estudi aquí a Ràdio Estel. Amb tots ells i amb tots vosaltres ens retrobem demà a partir de 3 minutets després de les 11 del matí. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Morgà.